Bona nit. Tornem a ser al Xalem Llegint. Avui, de tècnic, el Jordi Soldevila, i aquí els micros, la Núria Estapé i jo, la Rosa Bernet.
Avui viatjarem a cinc pobles sorprenents a través del llibre Viatges i flors de Mercè Rodoreda i acompanyats de la música d'Eric Satie.
Viatge al poble dels guerrers. Em vaig haver de raconar de pressa perquè venien contra mi potser un miler de cavalls amb soldats al damunt armats amb llances. Van passar rebent, cridant i xisclant, voltats de polseguera. I de seguida va començar el repic dels tambors. Al davant caminava, pit enfora, nas en l'aire, el portador de la bandera que voleiava el vent, vermella i blanca, duia escrit amb lletres vermelles damunt del blanc i amb lletres blanques damunt del vermell, coratge, puresa. Patapam, 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 tambors de plata, escuts daurats, soldats nus de mig cos en amunt, el sol els venia de cara i l'esclat de l'or i de la plata em va fer tancar els ulls. Els trompeters no paraven, anaven passant tots amb un gran ordre i disciplina. La polseguera va desfer els seus remolins i es va posar plana damunt de la terra. Aleshores, es va fer un gran silenci i el món es va buidar. Em vaig mig estirar en un marge cobert de fonolls i vaig endormiscant. El sol, que quan m'havia estirat em cremava l'esquena, en despertar-me, el gran terrabastall em cremava la cara. Em vaig haver de reolir perquè contra mi venien potser 1000 cavalls amb soldats al damunt armats amb llances. Van passar rebent, cridant i xisclant i alçant polseguera. De seguida va començar el repic dels tambors. Al davant caminava, pit enfora, nas en l'aire, el portador de la bandera que voleiava el vent. Vermella i blanca, duia escrit amb lletres vermelles damunt del blanc i amb lletres blanques damunt del vermell, coratge, puresa. Patapam, 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 tambors de plata, escuts daurats, soldats nus de mig cos en amunt. El sol els venia d'esquena i l'esclat de l'or i de la plata no em van fer tancar els ulls. Els trompeters no paraven, anaven passant tots amb un gran ordre i disciplina. La polseguera va desfer els seus remolins i es va posar plana damunt de la terra. Aleshores es va fer un gran silenci i el món es va buidar. Un vell que esterrossava un tros de camp darrere mateix dels fonolls, tot allà un sarment, vaig preguntar-li què passava amb tants soldats amunt i avall. Sempre fan el mateix. Van i venen dues vegades al dia, matí i tarda. Viuen en tendes de campanya una mica lluny d'aquí, en un plantat d'oliveres. No fan cap mal. Fan de soldat per inspirar respecte i tothom els tem això que ells només galopen i trompetegen. Les seves dones els esperen més enllà de les oliveres, totes joves, totes maques, altes i vincladisses com els joncs de la riera, totes embarracades de perles i amb una perla grossa muntada en cercle d'or i en cercle d'or passat en el dit gros del peu esquerre. Totes ficades en cases de pòrfir i de marbre, amb emparrats de roses blaves en les marquesines dels cancells. Esperen els seus homes nit i dia. I es migren de tant esperar, mentre ells banderegen patapam, patapam, patapam.
Viatge al poble de les dones abandonades. Em vaig asseure en un marge, ran de camí, a menjar un entrepà, tot mirant el vol damunt d'un blau verinós d'una garritja femella. M'estagava a poc a poc, i quan vaig abaixar el cap perquè la garritja ja no es veia, em vaig fixar detingudament en un bosc tot verd, d'un verd d'encantament que arrencava d'un camp de civada a l'altra banda del camí. Era un bosc estrany, massa trist, sense vent, amb les fulles dels arbres tan atapeïdes que de lluny les copes semblaven fetes de molsa. Em va sorprendre, com hauria sorprès a qualsevol, que per damunt de les copes dels arbres, totes rodones, de tant en tant sortís, i amb fúria, una pedra. Queia pesada. Tot de pedra sortien dels fullatges com en un gran joc de distracció. M'hi vaig anar acostant, i quan hi vaig ser a la vora, vaig veure que les pedres, totes, estaven lligades a un cordill. I més a la vora, ja vaig veure que les pedres, quan baixaven, sovint s'entortolligaven a la branca, i aleshores algú estirava el cordill i queien moltes fulles. Sense posseir una gran dosi de saviesa, vaig endevinar que el joc de la pedra i el cordill era un joc de collita de fulles. Al peu de l'arbre hi havia poca cosa em podia sorprendre després del que havia vist en tants de pobles, un nen o una nena, d'una edat com ara d'uns 3 anys, que llançaven la pedra amb una gran destressa. Al peu dels arbres hi havia un capoll de cuc de seda, però gros, i a dintre hi vivia una persona. Com que el capoll no estava ben tancat, per dalt sortia el cap de la persona que hostatjava. I la persona era una senyora. Així que uns quants nens i nenes es van adonar de la meva presència, van parar de caçar fulles i es van ficar dintre de les soques dels arbres, que eren obertes i buides. Tots em miraven i la senyora del capoll, que em quedava més a la vora, amb una veu prima com un fil de número 100, em va preguntar què buscava. Jo, senyora, li vaig dir amb molta cortesia, venia a veure què passava amb aquestes pedres que des de lluny he vist que volaven per damunt de les copes dels arbres. Un dels nens, desats a la soca, va riure. La senyora va estirar el coll, que el tenia molt curt, i em va dir: «Em ve a fer companyia?» «No, senyora, només passo». Però no em vaig saber estar de preguntar-li com s'ho feien aquells nens tan petits per tirar pedres amb tant d'encert i amb tanta fúria. «No són petits. El meu ja té 30 anys. El veu? Aquell de la boca oberta que embolica el cordill a la pedra?» «No pot ser, si és una miniatura». I em va dir que el de la seva veïna en tenia 50. Aleshores vaig comentar, a risc de fer-me antipàtic, que devien ser nens endarrerits. «Són els nens de les dones abandonades, i si creixen ja no serien dones abandonades». «I per què les van abandonar?» Em va dir que gairebé totes tenien el marit a la guerra, que alguns havien mort, mentre que d'altres havien quedat on havien fet la guerra, encara que la guerra s'hagués acabat i havien fundat una família. «Tot el món, va dir, és ple de guerres i els homes embogeixen per anar a la guerra». Li vaig preguntar, sense poder amagar la meva curiositat: «Totes les senyores encapullades que hi ha aquí tenen una criatura?» «Sí, només una, per fer més pena. Les que en tenen més d'una, la soca de l'arbre les asseca. Comprèn?» No em vaig poder estar de seguir preguntant: «I vostè? Pot sortir alguna vegada del capoll?» i va contestar amb la mirada tristament desgraciada que no, que el capoll no podia ser abandonat perquè era el signe de l'abandonament. El fil és fet de llàgrimes. Una setmana el fil a l'ull esquerre, l'altra setmana el fil a l'ull dret. I amb molta energia va exclamar: "Dispensi un moment, que ara dinaré." El nen va sortir de la soca bastant més tranquil en veure que la meva presència era inofensiva. Va llançar la pedra en l'aire, va estirar el cordill i van caure fulles. En va collir una i la va ficar a la boca de la seva mare. Ella es va posar a mastegar amb una expressió de beatitud que em badalia. Quan va haver dinat, em va confessar: "La fulla tant serveix de menja com de beguda." "I la seva família, què hi diu amb tot això?" "Jo no tinc família, però els que en tenen és pitjor, perquè la seva família no les ve a veure mai, comprèn? Si la família les visités, ja no serien dones abandonades i no tindrien cap raó d'existir." "I fins a quina edat viuen?" "Depèn. Si la fulla de l'arbre nodridor és fulla de bon any, podem viure fins als 90. N'hi ha que han viscut fins als 100. Ja feia estona que una pregunta em turmentava, però no gosava fer-la, i sense voler em va sortir tota sola de la boca: "I de quina manera es moren?" "El capoll es tanca, ens escanya i s'ha acabat. Jo encara tinc molts anys de vida, si tot va bé. Ja fa 28 que visc encapollada. De dones abandonades, quan vaig néixer, n'hi havia poques. Com a tot arreu passa, s'han anat multiplicant. Ara som unes 486. Em va preguntar, tallant l'explicació tan ben donada: "Vol menjar una fulla?" Li vaig dir que moltes gràcies, que acabava de menjar un entrepà de pernil i formatge assegut al marge del camí veí. Va cridar el seu nen i li va dir que en comptes de badar fes el favor de dinar de seguida. I el nen, a dintre de la soca, petit i arraulit, va començar a mastegar la seva fulla. "Abans d'anar-me'n, estimada senyora, digui'm com s'han tancat..." "Abans d'anar-me'n, estimada senyora, digui'm com s'han tancat..." "Abans d'anar-me'n, estimada senyora, digui'm, quan s'ha tancat el capoll, què passa?" "Rodolem." Amb una mirada expressiva, va assenyalar a la seva dreta, on el bosc era tallat per un precipici. Al fons hi ha el llac de l'aigua sense color. Quan el capoll es tanca, el nen o la nena l'empenyen i rodola. Vaig mirar al meu voltant, no pensant: quin poble més trist. I no em vaig poder estar de repetir-ho en veu alta: "No s'ho cregui, és molt pitjor el poble del formatge. Si té temps d'escoltar-me una estona, li explicaré què hi passa."
El poble dels formatges, explicat per la dona encapollada. No sabeu ni un arbre. Tots són prats i més prats. I de quina herba? Gemada, tremoladissa, sempre acabada de brotar. Sempre esmaltada de floretes. Les vaques la cruspeixen durant el dia. I a la nit torna a créixer. I tot el que a la vesprada llarga era un camp de terra i prou, a llum de matinada torna a ser un camp d'una verdor maragdina. Les vaques fan un llet una vegada cada mes. Fan, vull dir fan. No les muny ningú. El dia que els toca fer la llet, sempre cau en dia 15, ploren sense parar de tant que pateixen. I no les podria ajudar algú munyint-les, encara que només fos en el moment de deixar anar la llet? És impossible perquè cremen. Els budells preparen el formatge i mentre es va fent la preparació i quan deixen anar la llet, cremen com un forn del musell a la punta de la cua. Quan els sembla que la llet ja és prou espessa de tant en tant, deixen caure un raig de cada teta, un raig espès que va fent una coca a terra. Aleshores, es van movent amb una gran parsimònia a fi que la coca quedi ben rodona. Quan la coca ja està feta, s'omple de cucs, més blancs que el ventre de les vaques. Quan s'acosta algú a veure si pot agafar el formatge, no el pot agafar perquè els cucs l'han encastat a terra i les vaques envesteixen sense parar perquè els cucs es puguin menjar el formatge amb tota tranquil·litat. Són cucs formatgers. Només deixen la closca, rossa i bruna. La gent del poble, és clar, es mor de gana. I si vol menjar, ha de menjar herba a punta de dia. De vegades, un desesperat s'acosta al formatge desafiant el perill de l'embestida i pot arribar, si està de sort, a arrencar un bocí de la closca. El mastega fent anar amunt i avall el cap perquè la closca és més dura que les pedres. Ja no cal dir que la gent d'aquest poble condemnat només tenen els ossos i la pell i amb prou feines s'hi poden caminar. Tan i tan gran és la feblesa que els consum. Tots tenen el color de la closca dels formatges i quan moren, els que queden fan servir els ossos més ressecs per encendre la llar. Veu, em va dir amb una gran serenitat la dona encapollada, com sempre hi ha un pitjor.
Viatge al poble de tota la pena. Aquell poble sí que era ben diferent dels altres. No hi havia ni un jardí, ni una flor, ni un tristíssim arbre. Tots els carrers, sense excepció, estaven empedrats i totes les cases eren de pedra. A les finestres, altes, des de dintre les havien de tancar enfilant-se en escales, No hi havia vidres. Només porticons que, caient de tarda, tancaven amb lleva. La gent vivia de vendre pedra als altres pobles, perquè en aquella zona hi havia pedreres per donar i per vendre. Unes pedres grogues amb vetes d'un roig més fosc, d'un roig de sang quallada. Les vetes semblava que parlessin perquè feien arabescos, com en els núvols s'hi podien veure o endevinar bèsties, ocells, peixos, senglars, algun cérvol, conilles esverades, guilles, rates de bosc, marquineldes resignades i algun mussol meravellat. Pedres nascudes d'algun terratrèmol, amuntegades, potser escopides en blocs esgarrifosos, d'algun volcà que els segles havien extingit. La gent no mirava, caminava amb el cap baix i amb la passa una mica incerta. A la plaça on vaig arribar hi havia una concentració de gent que plorava. Els queien dels ulls unes llàgrimes allargassades que els xupaven la galta i els relliscaven avall del pit. Ploraven, es veu, pels que feien les guerres, pels assassinats, per totes les injustícies, pels desvalguts, pels pares arraconats, per tants i tants ocells caçats amb trampa, per tots els cèrvols perseguits, pels rius que sortien de mare, per les terres ermes, per les tempestes que ho arrasaven tot, per les collites trinxades i perquè les muntanyes de pedra que voltaven el poble no els deixaven veure el sol, ni el moment de néixer, ni en el moment de morir.
Viatge al poble de les iaies teixidores. A l'estiu les fiquen en un tancat que té una pèrgola coberta de raïmera negra. A l'hivern les endrecen en un cobert tot vidrat, escalfat per 3 estufes de petroli. En els bancs on seuen els posen coixins de llana de be, de la més flonja, coberta de cretona remejada. Treballen tot l'any. Entren en el tancat a l'estiu a les 7 del matí i en el cobert, a l'hivern, a les 8, també del matí. Tant a l'estiu com a l'hivern surten de la feina teixidora a entrada de fosc. Quan van a treballar, es porten el seu cistell abarrotat de capdells de llana i de cotó de tots els colors, d'agulles de femitja de diferents gruixaires. Els porten al menjar en safates de fusta de roure ben envernissada. Menjar que generalment consisteix en verdures, costelletes, peix fregit, pollastre amb pebre, xocolata desfeta per a berenar i esplèndids tassons de cafè amb llet i panets untats de mantega per esmorzar. Van molt ben peixades, són molt treballadores i es passen hores comptant. Un, dos, mitja volta, un punt del dret, un punt del revés, 3 del dret, mitja volta... No paren. Els llençols els fan de cotó blanc, com les coixineres. Les flassades són teixides amb 2 fils de llana, un de cada color, com és ara verd i rosa, magenta i blau. Els pantalons dels homes sempre de llana grisa. Les armilles, de color de vi. Els mitjons, negres. Les faldilles les fan totes de color de xocolata perquè és el color sofert. Els bolquers, i és cosa sabuda, de color rosa per a les nenes, de cotó blau, cel, si són nens. També teixeixen tovalles, tovallons, cobridors de taula, però els cobridors els donen molta feina perquè els fan de molts colors i no paren que canvia el capdell. També fan catifes, perquè no s'arruguin, les seves filles i les seves joves els encasten a sota, enganxades amb cola forta, tires amples de paper Bristol. No paren. De vegades, no sempre, s'expliquen històries. De l'home que s'empassava flames, de l'home que va cridar el llamp i el llamp va acudir i va dir-li que no el volia matar perquè no era digne de morir pel foc. La de la dona que escombrava sense parar a la casa, l'hort i l'eixida amb una escombra de bruc. La de la nena que va néixer amb dues agulles de femitja retratades en les ninetes dels ulls. Riuen molt, però quietones. No aixequen el cap de la feina, tot i que saben teixir sense mirar les agulles, i gairebé sense comptar els punts de tanta pràctica que hi tenen. Totes són iguals, cabells blancs pentinats enrere, castanyet al clatell, ulleres a mig nas, boca de llavis prims i uns peus tan repetits de no caminar mai que elles mateixes es teixeixen sabatilles amb sola de simolsa perquè la planta dels peus no els pategi. Quan es passa per la vora del tancat o del cobert, el crec-crec de les agulles de femitja alegra el cor. Quan la més vella es mor, de seguida la substitueixen per una de més jove. Les enterren sense plorar. I damunt de la tomba, totes les tombes estan inclinades a sol ixent, i deixen una corona de coronindus i un ram d'agulles de femitja de metall lluent, perquè duri.
I fins aquí el Xalem Llegint d'aquest mes de febrer. Esperem que en gaudiu.